La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, salutacions especials per a tots estos oients que tenim tan meravellosos, una servidora, Susana Pérez, i així a mi diestra, Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia, Susana, bon dia, Txelo, bon dia, Maria, bon dia a tots.
I així a la meva esquerra, Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I allà enfront, allí lluntet, tenim el tècnic, a la tècnica, Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia.
Quines dades tenim, Maria, per començar avui, sí, dilluns?
Pues bé, la xifra de morts amb coronavirus a Espanya descendís de 9 amb 637 en les últimes 24 hores. Hi ha un total de 13.055 infectats més. Hi ha més de 135.000 contagis, més de 6.900 pacients en l'UCI i 40.437 pacients curats. Això és una bona notícia. I a la Comunitat Valenciana, la consellera Anna Barceló ha destacat avui que 939 persones s'han curat de coronavirus a la regió. Hi ha 159 nous casos des d'ahir i 17 són a la província de Castelló, 46 a Alacant i 87 a València. El total de positius és més de 7.300 persones i han mort a la Comunitat Valenciana 637 persones.
Va en disminució, és dir, sí que és veritat que s'ha ralentitzat segons aquestes dades i sí que va... pues bueno, va afavorint-nos la situació. El que a mi me preocupa de veres va ser que a nit devia estar Montse molt enfadada i és perquè este matí tenia un tuit on dia que ja no seguís més supervivientes, perquè
bueno, és que a mi m'agrada Carlos Sobera com a presentador, però el que no m'agrada és Jordi González, perquè no m'agrada, i llavors ahir el veia, vol fer-ho tan natural i tant d'això, que jo, per mi que el guió ni és el llit i no m'agrada gens, i jo dic, saps què? Que me'n vaig a dormir, que jo no sóc d'anar a dormir pront, a mi m'agrada la nit molt.
I li vas fer boicot a Jordi,
sí,
González a nit?
Sí.
I una cara,
sí, sí,
tota enfadada, un tuit d'una cara tota rabiosa dient que no volia saber...
És que no, és que quan presenta ell no m'entere, perquè talla als convidats. No. Maria no està molt d'acord, veritat, Maria?
Estic totalment d'acord. És que a mi, per
això,
exemple...
Això és la pluralitat.
Exacte. Per exemple, moltes vegades, quan he vist Gran Hermano o això, m'agrada veure el debat per Jordi González, perquè, per exemple, Jorge Javier Vázquez m'agrada, però no m'agrada molt el seu llenguatge últimament, perquè... diu moltes paraulotes a la televisió. A mi no m'agrada, no crec que siga algo bonico de veure, i no m'agrada el seu estil, i per exemple jo en Jordi González estic molt còmoda quan el veig sempre.
Pues ja no.
O sea que, però definitivament es deixa de veure la
isla? Sí,
en un
moment ja no penso veure.
Però m'havies dit, anem a veure, si m'havies dit que tu el pròxim confinament... Perquè per tu això es tornarà a renovar-se el confinament, no?
Ja s'ha renovat. Bueno, ara estarem fins al dia 26, però jo, si m'anara, Uh-huh. Tindria un complicat. No vull ni pensar-ho. Jo, fins després del pont del dia 1, no deixaria eixir a ningú. Per què? Faig l'explicació.
Sí, sí.
Perquè la gent vol eixir. Clar, és normal. És normal. Uh-huh. Entonces, i se n'hi ha un pont, acau el dia 1, acau en divendres, dissabte i diumenge, i pense que la gent voldrà anar a la segona vivienda, voldrà anar a la playa, voldrà... I entonces pense que lo que ara estem patint i lo que ara estem pues,
com, reservant-nos de no eixir.
Bueno, pues sí, estem sofrint, pues després en un cap de setmana ho tiraríem fora.
Però entonces, tens que ser sincera. Este matí m'has dit que que tu voldries haver que el confinament t'haguera pillat en la isla.
Ah, jo sí. Jo me n'aniria. Si me digueren demà, vols anar, jo me n'aniria de cap. L'únic que patiria seria per els mosquits, perquè jo, si n'hi ha un mosquit, no vos preocupeu de res, que serà tot per mi.
Tens la sang dolceta.
Ah, això hi diuen, això hi diuen. Això diuen els metges. Jo no sé si serà veritat o no, però si n'hi ha un, podeu estar tranquil·les totes que jo m'encarregui d'ell.
Què vos ha paregut aquesta ampliació del confinament?
Home, era esperable, no?, que s'ampliara. Mm, sí. I jo crec, com Montse, que fins l'1 de maig, si foren cautes, no mos deixarien així. Avui estava venint d'escoltant la ràdio i deien que a lo millor a Madrid fins al 15, esperen el 15 de maig, que Sant Isidre poder eixir, no? Però clar, allí també seria greu perquè tots a la pradera no poden anar, tampoc.
I a més, Madrid, que és la capital que més casos té de tota Espanya. Mm. O sigui, que jo crec que sent sensatos tindríem que anar poquet a poquet, encara que després s'alce, però poquet a poquet, i sí, la gent de controlar. És veritat que després no tindrem més mateixos. Jo la veritat és que jo penso abraçar a tot el món. I
pues
això
és el
món.
Que diuen que no tenim que fer, que la nostra vida social té que canviar un poc i ser un poquet més aspres a l'hora de donar-nos besos, abraços, perquè jo crec que això sí que és un poquet de innecessari,
bueno, però
no,
és que
greu.
Nosaltres, jo penso que som aixina. No som gelats. Nosaltres veiem i en seguida mos besem i
per això a Espanya i Itàlia ens ha passat
bueno,
més. Clar,
ja, i després d'aquesta efusivitat que una compartís aquí a la dreta diu d'abraçar, l'altra a l'esquerra diu que cuida com de ser més cautos.
Veus com així cada un pensa d'una manera?
Així,
i
no, una és de Jordi González i l'altra és més de Sobera, no?
Sí, a mi
Sobera,
m'agrada.
A mi és no, que Sobera sí. Jo no el veig en aquests programes.
Bueno... Jo, a mi el que m'agrada que en ell i m'ho passa pipa és en Arturo Valls. És que ell és genial, genial.
Per cert, la cançó que ha tret d'este cap de setmana, que has dit, d'este cap de setmana serà menys...
Leiva. El meu Leiva, m'encanta. Sí.
Cançó que t'hagi agradat última que hagi sentit, Montse?
Pues mira, el dissabte va faltar Luis Eduardo Aute i a mi m'agrada molt i la veritat és que este cap de setmana he sentit prou cançons d'ell i...
Ens ha passat a tots, eh?
Sí, i la veritat és que m'ha donat molta pena perquè és un cantautor que ja n'hi ha... van desapareixent i bueno, i la veritat és que a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt i bueno, se mos va un cantautor molt especial.
Un cantautor en el que... les cançons romàntiques s'enamora molta gent.
Sí.
Ha format part d'aquella revolució de
i la transició. Sí.
Més
en la revolució, sí, és veritat.
En que pogueren, claro, Maria, tota esta part de la gent que no podia parlar el que volia o que no podia dir-lo públicament ha sigut, jo pense que a esta gent sí que se li ha mort lo que ha sigut una persona important en la seva vida. Pues sí. Mira, jo de Aute, la cançó que m'enamora és esta.
Ah, és esta. Sí, hombre,
anem a sentir-la un ratet i després es comencem ja en els nostres convidats.
Que hieren como amenazas, dice que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre arrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Nostre particular homenatge a Aute, que se'l mereix. Bonica, eh?
Sí, a més d'entranyable, és una cançó molt, molt bonica.
Pues, si els pareix, acabarem avui el programa en La bellesa, també d'Aute. I ara sí, Maria, si ens dones ja el permís, perquè a més ens ha apuntat que durant la cançó podíem cantar, i hem cantat les dos menys ella, però bueno, si ens dones permís podem passar ja a entrevista,
a sentir les entrevistes. Sí, sí, sí.
Pues quan vulguis, Txelo, endavant, el pròxim convidat, que és Artemi Rallo.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
I ara, com no anem a parlar de la roda de premsa que va tindre Pedro Sánchez el dissabte, i per això tenim Artemi Rallo, senador. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Pedro Sánchez decideix ampliar l'estat d'alarma. Diu, 2 setmanes més del 26 d'abril, no?
Així és. Així ho entén el govern, que resulta necessari per a seguir combatint esta pandèmia. És cert que en els últims dies estem començant a veure dades que donen esperança, que apunten a l'optimisme. Són dades incipients, que encara poden tindre algun alt i baix, però tot indica que és necessari seguir en esta estratègia, en esta línia de treball de rigor, no? De rigor, de lluita contra la pandèmia. Bueno, hi haurà una nova sol·licitud esta setmana al Congrés dels Diputats per a que ratifique esta decisió del govern, i esperem que ja siga un pas definitiu per a revertir l'estat de la situació, per a decantar definitivament a la baixa el número de contagiats, de morts, i que per tant puguem definitivament en este nou tancament al que se'ns obliga en estos 15 dies, pues, donar un pas definitiu.
També he deixat la porta oberta a que és possible que se tinguen que prendre altra volta mesures per a confinaments venidors, no?
Bueno, el que el president del govern va dir és que la tornada a la normalitat serà gradual. I això veiem que està passant en altres llocs, i també sembla molt normal. Ningú pot imaginar que el dia després, dins de 3 setmanes, més o menys, pues tornen a celebrar-se partits de futbol en públic, o puguen celebrar-se events públics, o puguem tornar a omplir autobusos i metros en les grans ciutats de gom a gom. I vull dir, això tardarà, i el que els primers passos inviten és a que, bueno, per una banda puguem recuperar un poc de normalitat personal, familiar, que les persones pues puguen eixir al carrer algo, puguen fer algo d'esport, puguen els xiquets també eixir de les seues cases. Bueno, aquest tipus de mesures sembla que són les que en un primer moment pues s'adoptaran, i, i bueno, seran també, crec que, benvingudes, i després aquesta gradualitat s'aplicarà a altres àmbits. Jo crec que, bueno, és en tot cas el que diuen que hi ha que fer els tècnics, i en esta situació és aquí tenim que fer cas.
Mire, també va succeir un fet el dissabte, quan Pedro Sánchez va cridar als portaveus de cada partit, als líders de cada partit, i Santiago Abascal no li va agafar el telèfon. I posteriorment se li fa la pregunta, que ell contesta per mig de tuit, i diu que d'este govern l'únic que espera és la seva dimissió.
Bueno, és evident que hi ha personatges als que no fa falta que arriben a aquestes situacions tan crítiques per a descobrir-los. I jo crec que Abascal, el que representa com a líder d'eixe partit, que és Vox, pues no anem a descobrir-los ara, no? I aquí està perquè, bueno, pues perquè quan pitjor, molt millor, no? Quan puguen fer lo pitjor per al seu país, pues estaran més a gust. Són aquests patriotes de ojalata que s'agarren a una bandera i no la solten i ahí se queden, no? En lloc de pensar en la gent, no? En lloc de pensar en els mils i mils de persones que estan incontagiades, malaltes, amb milers i milers de sanitaris que estan lluitant, que molts d'ells estan contagiant també, amb la societat en general que està sofrint, bueno, i ells estan en una altra cosa. Tampoc se'ls esperava per a molt més, desgraciadament. Lo important és que la resta resta de del partit pues sí que mantinguen un saber estar i un criteri d'unitat al voltant d'esta crisi dramàtica, i jo crec que ahí substancialment pues podem estar quasi tots d'una forma de més o menys, i que per tant això és benvingut.
Este matí concretament a Radio Nacional d'Espanya, Iván Espinosa de los Monteros diu que sí que estarien disposats a subscribir un pacte en el que el govern prenga algunes mesures econòmiques que ells diuen que han proposat, que després dimitisca i que se posa un govern de tècnics i als 6 mesos se convoquen eleccions.
Bueno, mire, jo sincerament, honestament, crec que hi ha que perdre poques energies en este moment en elucubracions d'esta naturalesa. Ara el que el país demanda és un govern que actue, i que actue de forma decidida i que prenga les decisions que corresponen per acabar en això, a més, en el plaç més breu possible. Lo de més, no estem ara per a jocs, no estem ara per a confundir a la societat i a la gent, estem per a invitar-la a aquest esforç col·lectiu i per a invitar a tots els partits polítics en aquest esforç col·lectiu al voltant pues, d'un govern que té que prendre unes decisions que ja les ha pres des de fa moltes setmanes, que són difícils però que té que tindre la capacitat i la decisió de prendre-les. I això és el govern i això és el president, Pedro Sánchez, que està fent-ho, i ahí és on hem d'estar tots.
També tenim els autònoms que demanen pues, que no se'ls cobre la quota d'abril i diuen que per salut de tots, que hi ha els 22 països de la Unió Europea ja no s'està cobrant i que també hi ha 15 autonomies que tampoc ho fan. Este sector quizá es el que menos apoya se sent.
Pues mire, sinceramente no ho entenc. Jo crec que hi ha molta desinformació en este moment i sí que és de veres que alguns partits ahí han jugat un poc a la contra, a confundir i a donar a entendre que els autònoms pues eren el sector pues menos atès o més perjudicat per esta crisi, no? Jo ja li dic, crec que no entenc per què està calant eixa percepció, perquè la bateria de mesures que ha adoptat el govern d'Espanya i la pròpia Generalitat Valenciana és enorme en tots els fronts i també en l'àmbit dels autònoms, preveen prestacions extraordinàries per desempleo, preveen la possibilitat d'eres, preveen l'aplaçament de quotes de pagos d'impostos, preveen ajudes directes com les que acaba d'anunciar i adoptar el govern de la Generalitat Valenciana. Crec que són 50 milions d'euros els que preveu destinar a...
57 i mig.
Exacte, 57 milions i mig d'euros destinats a quantitats no despreciables, no? Crec que són 1.500 euros per autònom.
Sí, 1.600 si deixen l'activitat i 750 bueno, en cas pues, de que decidisquin continuar.
Directament les butxaques dels autònoms, i me pareix que la quota mensual d'autònom és una quantitat molt, molt menor a deixar, no? Per tant, bueno, me pareix que això és una ajuda molt important, molt contundent, i a mi el que m'agradaria, i això és un esforç al que invito a tots els mitjans de comunicació a fer, com esteu fent vosaltres, que això arribara clarinet a la societat i als autònoms, perquè res pitjor, òbviament, que per a la gent que ha tingut que baixar la persiana, que titre la situació de desamparo o pensar que no van a ells no les arriben aquestes ajudes. Tota aquesta informació li té que arribar. És de veres que en esta crisi tenim algo la sensació de la sobreinformació, no? Hi ha molta informació de molts tipus i a lo millor la que a cada un li interessa no li arriba tan clara i tan neta, però en qualsevol cas, els autònoms que ho sàpiguen, que el paquet d'ajudes és impressionant, i en particular tan contundent com este que estem comentant de la Generalitat Valenciana. Jo el que sí que voldria és que els partits i tots en general pues, no contribuirem a aquesta confusió i que tots donarem la informació correcta, fonamentalment en aquest objectiu d'aportar tranquil·litat a aquest
sector. En este cas, donat d'alguna manera aquesta inquietud que n'hi ha dels autònoms, nosaltres hem posat en contacte amb Enric Nomdedeu, sí, que vostè sap que és el secretari autonòmic d'Ocupació, sí, director general del CERBEF, per a que ens expliqui i sos tràmits per a fer, per a poder arribar a aquestes subvencions. És dir, però hi ha una preocupació. Entonces,
clar.
Com existeix aquesta preocupació, és algo que quan parlem en una persona, les persones més pròximes al Congrés i al Senat, sí. És quan es trasladem i se sentir de la població.
I jo ho agraeixo moltíssim, perquè això dona l'oportunitat, òbviament, d'aclarir aquests extrems, que és la prioritat, que li arribi a la gent la informació lo més neta possible.
Després...
Sí, perdó.
Sí, que després teníem un altre assunt, que el que també volíem comentar-li és que els avals ICO, que sabem que avui, i que avui és, sí, ja està oberta aquesta primera línia d'avals ICO, però que els empresaris ja estan demanant una segona línia. No sé si a vostès ja s'ha arribat.
Bueno, crec que el govern va anunciar que inicialment, si no recordo mal, s'habilitava una primera línia de 20.000 milions d'euros d'avals de l'ICO, que era una primera tanda. Crec que la quantitat que se contemplava final era a fins als 100.000 milions d'euros i que, per tant, quan aquesta línia s'esgote, pues, en reobrirà altra en la que, en el que siga necessari per a, bueno, per a lograr que l'empresariat, que les empreses, que els autònoms, que grans empreses, les pimes, fonamentalment tan importants per a tots nosaltres, pues, puguen aguantar, no? Que és l'objectiu, i ahí, pues, els esforços econòmics i financers tenen que estar presents. Eixa renovació de línia està inicialment prevista i es donarà continuïtat.
Artemis Rayo, sap el que ocorreix? Que com que la població està inquieta, demana solucions,
sí,
i inclús pensen que no, que igual no arriben quan vostè està en el Senat i veu que sí que s'estan prevint tot aquest tipus de...
No, ja li dic també que està passant això, hi ha molta informació i a lo millor de tanta informació, pues, lo que... i tot està molt rellevant, molt important, claro, perquè recorre tots els àmbits, el sanitari, el social, l'econòmic, i a vegades el que a nosaltres ens toca puntualment o ens interessa de forma molt especial, perquè és la nostra urgència, com pot ser, pues, les línies d'ajudes per a les empreses, grans, xicotetes, pimes, autònoms, etcètera, pues això queda un poquet més desdibuixat. Hi ha que fer un exercici, òbviament, d'identificació clara de quines són les ajudes que s'han establert i, des de luego, de quins són els mecanismes per a demanar-les i per a activar-les. També és de veres que tots voldríem que tot se fera per abans d'ahir, perquè la urgència és molta, però tot porta un mínim temps, no? Com has dit, pues, a partir d'avui, pues, ja aquests crèdits, aquests avals ja estan actius i també s'estan implementant ràpidament aplicacions informàtiques per a demanar totes les altres ajudes, bueno, amb tota la urgència que és demandable i que és possible.
Artemis Rayo, moltes gràcies per haver estat un dia, una setmana més amb nosaltres, i de ben segur que la pròxima setmana tornarem a parlar per a que ens aclarisca aquests dubtes que ens arriben.
Bueno, pues les gràcies sempre a vosaltres. Per a mi és un gust i pot tindre la possibilitat d'entrar en vosaltres. La setmana que ve, pues, estaré encantat també de fer-ho i de contribuir amb vosaltres també a portar la màxima informació possible a tota la ciutadania en aquest moment en el que, insistir, pues, n'hi ha que seguir fent aquest esforç important per a contindre i revertir la pandèmia i per a que això acabi el més aviat possible.
Artemis Rayo, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, gràcies.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593. La compra en casa gracias a Carnicerías Flor. No hagas colas y quédate en casa. Con una llamada de teléfono te preparamos tu compra y te la llevamos hasta casa en Castellón y Villarreal. Llama al 964-620595 o pide tu encargo y recógelo en tu tienda más cercana. Disfruta de carne fresca al corte, embutidos frescos y curados. Carnicerías Flor, lo natural sale sano.
I després de que el ministre de Consum, Alberto Garzón, este dimecres 1 d'abril, farà unes declaracions sobre les funeràries, tenim al telèfon a Ricardo Usó, gerent de la funerària Sant José de Vila-real. Molt bon dia, Ricardo.
Molt bon dia, molt bon dia.
Mire, el ministre va assegurar que algunes funeràries en Espanya estan aprofitant la pandèmia del coronavirus, especulant i pujant de forma espectacular els preus dels seus servicis. Per aquest motiu, el Ministeri de Sanitat ha tret una ordre restringint el preu dels servicis funeraris. A vostès han arribat aquesta ordre?
Pues mira, nosaltres, de moment, encara no ens ha arribat l'ordre, perquè nosaltres, el que jo conec si de la província de Castelló, les funeràries seguim en els preus de sempre i treballant pues encara més per culpa del virus este. Entonces mantenim els preus de tota la vida, de sempre que hem tingut, cada un els seus preus. Jo que sàpiga, ningú ha augmentat res per aprofitar-se del coronavirus o no. Al contrari, en veritat, l'únic que s'estan donant són facilitats, perquè d'ací de la nostra funerària, de funerària de Sant José, donem totes les facilitats del món per a les famílies, que no se preocupen, adelantem nosaltres els diners. Entonces, no sé jo si alguna funerària en Espanya pues s'ha aprofitat, pues no te puc dir que no. Però el que jo sàpiga, si en la província de Castelló, al contrari, estem col·laborant tots, perquè estem tots més units que mai, i gràcies estan als crematoris que n'hi ha en Castelló, que n'hi ha tres, pues gràcies a això pues estem salvant, entre cometes, tota aquesta avalanxa de funcions que n'hi ha, perquè, clar, així en la província només n'hi ha tres incineradores.
Uh-huh. Per lo vist, el que s'ha decretat des del govern és que se mantinguin els preus de que venen del 14 de març, abans de tota aquesta pandèmia, el confinament. Vostès, en la funerària de Sant José, mantenen els mateixos preus del 14 de març?
Els mateixos. Dic més. És fàcil de pensar. Bueno, si jo no te dic que algú s'aprofite, jo te dic que la província de Castelló, jo estic segur de que no. I així en dia real, menys encara. Però jo, és de dir de més, és impossible, entre cometes, que valga més, perquè en aquest cas ni estan entrant als tanatoris, ni estan fent flocs, ni estan fent misses, ni estan fent necrològiques per la ràdio, ni esqueles en el periòdic, ni taxis. Entonces, tots aquests conceptes, que potser en un enterro normal que se faria normalment, se afegiria a una factura,
sí,
en aquest cas, no s'està fent. Entonces, jo crec que en veritat estan valent menys perquè no estan tots aquests conceptes per aquest motiu. I, a més, els preus de les caixes, que nosaltres diem, són els mateixos antes i ara. Cada familiar és lliure de triar el preu que vulgui, perquè pots triar una caixa que val 1, una caixa que val, no sé, un millor, com aquí que diu. Entonces, cada un és lliure de triar el que vulgui. És això, perquè quan em vaig mirar per la tele jo dic, pues algú s'haurà aprofitat, perquè en això i en totes les coses n'hi ha que s'aprofiten.
També cal recordar que n'hi ha un 60% de la població que té seguros, per lo tant el seguro va tot incluït, no?
Claro, el que està assegurat,
clar,
pues el seguro del cubrís damunt. Estem, la gent, jo no sé en la tele el que estan traient, però així en Villarreal estem treballant a nit mateixa, a la una del matí estem enterrant una persona. Obrim el cementeri i obrim tot, i a veure, cobren, la funerària cobra, home, clar que tenim que cobrar, estem treballant, però estem treballant per la nit i per el dia i a l'hora que ens criden.
Sí, mire, n'hi ha una estadística... N'hi ha una estadística... Bueno, el que passa que vostès ara en aquest moment sí que és veritat que estan vivint dies molt durs, això és una pandèmia, n'hi ha una estadística de que estan treballant 18 hores al dia, eh?
Pues sí, nosaltres estem sempre... Nosaltres hem estat tota la vida 24 hores, però ara encara més.
Vostè té la sensació de que el seu sector en aquest moment està passant sense posar en valor la feina que estan fent?
Home, pues jo crec que un poc, perquè a veure, depèn dels metges i els científics i tots els que estan així per la tele, pareix, això, bueno, això me lleva el sombrero, no cal ni dir-ho, imagino, allà davant d'ells. Però de les funeràries que jo estava mirant, les de Madrid i les de Barcelona, no vull ni pensar. No vull ni pensar, els treballadors d'aquestes funeràries, no vull ni pensar-ho. Així en la província de Castelló ja li dic, entre cometes, n'hi ha més perquè n'hi ha més faena, però ens estem salvant d'aquest avatollament que passa en aquestes capitals, perquè això té que ser, no vull ni imaginar més.
A més del risc del possible contagi que tenen quan estan agarrant aquests cossos per enterrar-los, no?
És que les funeràries tenen el mateix
risques sanitaris, no?
El mateix. Anem tots tapats, com els que deixen des de la tele, com els bussos, i és agarrar el difunt. El que falta de coronavirus, que no. Però el que falta de coronavirus, pues, va directe al cementeri a la 1 del matí, a les 2 del matí, a l'hora que siga. Enterrar-ho en si ningú, el que vull a cada família.
El material sanitari de la seva empresa, a vostè li el proporciona sanitat o el tenen que adquirir vostès?
No, això ho tenim que comprar nosaltres. A nosaltres ningú ens dona res. No, mai ens han donat mai res.
Però en aquestes circumstàncies podria donar-se el cas de que no hi haguera material sanitari, que no pogueren trobar. Vostès han pogut trobar material sanitari?
Pues jo m'he apanyat la vida, com pensa que totes les funeràries, perquè, clar, n'hi ha uns quants proveedors, tampoc n'hi ha 3.000 en tota Espanya, de proveedors de monos, de cubrebotas, de guants, de mascarilles, de ulleres, de tot el que fa falta per anar i de sudaris, sobretot, de sudaris, perquè són sudaris especials. I això, ja t'he dit, això cada funerària se ho compra ell, bueno, entre cometes, després li té que cobrar a la família, però bueno, però és lo que n'hi ha.
I no els ha faltat en cap moment a Cinc Castelló ningú tipus de material sanitari?
Jo crec que no, perquè cada un...
A ninguna?
Jo me pense que no. Jo no ho sentia a ningú que li falti res. Sobretot perquè jo parlo per mi. Jo tenia ja un rebals de productes i de monos, perquè, clar, on fem altres coses, no sols zones que se manen de coronavirus, n'hi ha un accident escanar també. Entonces ja tens monos i tens guants i tens coses, però clar, no tens ixa quantitat que gastes ara. Ara cada eixida d'un cotxe fúnebre és anar tot equipat. Siga o no siga de coronavirus, el que m'aixíem el guant dir de la conselleria.
Respectant els mateixos preus que tenien anterior al 14 de març, no?
I els mateixos. El que clar, l'altre dia vaig estar i jo dic, mira, això no me pareixeria mal. Quan vaig mirar un xic que se queixava de Barcelona, que estaven cobrant el 21% d'IVA, quan antes les funeràries teníem el 8% i el 12%, després va pujar el 12% i després el 21%, quan és una cosa de primera necessitat, no se mor perquè...
I sobretot en aquests moments.
Si tant que volen apoyar les famílies i tant que volen, que baixin l'IVA a les funeràries. El van pujar el 21% ja fa uns quants anys, i clar, pues el 21 de uns X diners pues puja bastant en la factura, quan antes era el 8. Ja dirà, 21, ja me diràs.
Seria una bona reivindicació.
Pues jo crec que sí. En estos temps, lo millor és pues, que diguem, pues mira, això s'ha acabat i només ho han utilitzat pa estos moments.
Este període especial, sí.
Pues sí, pues vale, pues me pareix correcte. Això ja és cosa del govern, però que seguís en el 21 d'IVA, això ja t'ho dic jo. Entonces, claro, de lo que puja la factura vale 21 més.
Ricardo Usó, des d'ací el nostre agraïment per la tasca que estan fent, que és una tasca delicada i a més sé que estan treballant moltíssim, i moltes gràcies per haver atès esta crida.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, en aquests moments que tots estem pensant en què és essencial i què és important en les nostres vides, des de Reciplaça volem llançar una campanya per a recordar que cal que consumim allò que necessitem, que cal reduir la quantitat de coses que consumim, que cal que reutilitzem al màxim i sobretot que cal reciclar, que cal que els objectes que llancem a la brossa puguen tenir una segona vida. I això sols pot passar si la ciutadania separa bé en origen el fem que genera. Per això fem una crida per a este reciclatge en origen, per això fem una crida a la participació de la gent i que la gent s'involucre en aquest tema que també és molt important i que després de la crisi del coronavirus continuem tenint present la crisi de l'emergència climàtica i, bueno, també diem a la gent que si té algun dubte d'on va algun producte, sense ningú problema a través de les xarxes socials, que se fiqui en contacte a l'empresa Reciplaça i nosaltres li indicarem com ha de fer-ho.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
I també el Partit Popular de Vila-real vol aportar un plan en 15 mesures, i per això tenim el seu portaveu, Héctor Folgado. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Mire, hem rebut una nota de premsa on diu que el Partit Popular complementa un plan de 15 mesures a favor dels veïns autònoms i pimes de Vila-real. Explica'm un poc este plan de mesures i per què les han posat damunt de la taula.
Bé, jo en primer lloc, si m'ho permetís, Susana, m'agradaria traslladar el nostre condol a totes les famílies d'aquells que no han pogut superar esta batalla que tots estem lluitant junts i també els ànims per a aquells que encara continuen lluitant. El que vull fer el Partit Popular en aquestes propostes és el que venim fent en els últims 20 dies. Ens hem posat a disposició de l'equip de govern municipal i del seu alcalde per a treballar des de la lleialtat per fer-li front a aquest gran problema que estem afrontant. I des d'aquest primer moment hem anat, Susana, plantejant diferents propostes. Propostes que naixen del nostre treball i del nostre contacte en els col·lectius més afectats en aquesta crisi i també d'allò que estan fent altres companys nostres que considerem seria positiu que s'aplicarà a Vila-real. Per això vam plantejar ja una primera rondada de propostes que s'acceleraren els pagos als proveïdors per a donar-los liquidez als autònoms i als xicotets comerciants del nostre poble. Van plantejar també que se feren ese pla d'autònoms que ja l'Ajuntament de Onda havia posat en marxa, i això consta que està estudiant-se. També convocar els òrgans de l'Ajuntament per a donar-li i recuperar l'activitat del dia a dia i que se convertisquen tant les comissions com els plens en aquests canals d'informació entre govern i oposició, però també de treball conjunt de propostes. I en aquesta línia nosaltres ara hem volgut plantejar un paquet que, com tu dius, se centra molt en un dels col·lectius més afectats, autònoms, comerciants, xicotetes i mitjanes empreses, en un pla econòmic. Estem lliurant una batalla sanitària que ha de centrar ara tots els nostres esforços, però sabem que aquesta crisi sanitària s'està convertint ja en una crisi econòmica per a molts veïns del nostre poble, i per tant el que volem és que l'Ajuntament estigui preparat, que faci ja el treball necessari per a que implemente una sèrie d'iniciatives que facin la vida més fàcil, que facin que després d'esta crisi no se quede ningú veí darrere. Sabem que serà difícil i que hi haurà que treballar, i per això en aquestes 15 propostes el que nosaltres plantegem són bonificacions per a aquells sectors més afectats. Què pot fer l'Ajuntament per ajudar els autònoms i els xicotets comerciants? Pues pot bonificar l'IBI del local que ara té tancat? Pues fem-ho. Pot ajudar-li a bonificar-li l'import de vehicles del fontanero que té tres furgonetes? Pues fem-ho, ajudem-ho ahí. Pot bonificar el vado? Ajudem ahí. Pot, com diem antes, accelerar el pago a proveedors? Treballem en aquest sentit. Pot, com ha fet Carmina Ballester en Onda, fer un pla per als autònoms que els ajude a que aquestes quotes d'autònoms que encara, desgraciadament, tenen que pagar i que és algo que també reclamem que canvie, pues que puguen tindre aquest pla d'ajudes per a continuar avant en la seva feina quan això passi.
Sí, mire, jo he vist algo que m'ha llamat l'atenció i és posar a disposició d'este... En el plan vostès parlen d'un milió d'euros per a posar a disposició dels autònoms de la localitat i crear una oficina en col·laboració amb les gestories locals per a que els afectats puguin concurrir i demanar ajudes i subvencions. És dir, si l'organigrama seria tindre una caixa d'un milió d'euros i cada empresa que té la seva gestoria poguera articular-la per mig de la gestoria per a demanar la subvenció, no?
Clar, és que ens preocupa, ara anem a veure com totes les administracions d'una manera o una altra van a plantejar ajudes per als diferents col·lectius. Em preocupa molt que els dades en febrer era que en Vila-real teníem uns 3.108, per recordar, autònoms en l'última quota de febrer.
3.108.
Em preocupa que totes aquestes ajudes hi hagi algun autònom que no tinga la capacitat de poder arribar a elles. Per tant, anem a crear o plantegem en l'equip de govern que creï una espècie de ventanilla única i que li doni totes les facilitats per a tramitar les que puguen haver a nivell nacional, les que puguen aparèixer a nivell autonòmic, les que espera apareguen a nivell provincial i les que ens agradaria també hi haguera a nivell local. I que del treball conjunt, evidentment, de les gestories, de les redes socials, del poble, que articulem aquesta oficina per a que ningú dels veïns que poden optar a aquestes ajudes per no haver-ho fet en temps, per no haver-ho fet en plaç, perquè a lo millor no han tingut l'habilitat de plantejar-ho, se quede sense les ajudes. Per tant, si fem les ajudes està molt bé, però el que hem d'intentar és que se beneficien el major nombre de vilarealencs. I per això volem que el nostre ajuntament se fica a treballar en tots ells, en els que podrien ser beneficiaris, per a que no se perda ninguna de les ajudes que puguen aparèixer durant aquest temps.
Mire, des de la Vora, des de Generalitat, han posat 57 milions i mig a disposició dels autònoms. Vostè el que demana és que, a part d'aquests diners que han posat la Generalitat, des d'ací, des de l'Ajuntament, posaren un milió també a disponibilitat dels autònoms de la localitat, per aquests 3.100, no?
Clar, sí, nosaltres, Lídia, te deia abans, Susana, que el que busquem és que les bones idees que estan impulsant altres municipis puguen vindre a Vila-real. Este és un pla que ja està en marxa en Onda, que ja s'ha presentat, ja estan les bases publicades i ja els autònoms poden demanar aquestes ajudes i que el que busca és ajudar en unes ajudes concretes als autònoms de Onda. Nosaltres ho vam veure molt atractiu i vaig estar parlant amb Carmina respecte a aquest tema. Crec que és una ajuda que no és determinant, però que sí que és un granet d'arena més davant de les dificultats que se poden encontrar en aquest col·lectiu, i ells ho han articulat premiant el que no ha tancat. El que ha agarrat i diu, no, pues no, escolta, no vaig a fer ni un ERTE, vaig a tirar avant pese a que tindré dificultats, i si donen un poc més, i el que ha tingut que tancar, perquè no ha tingut més remei, ahí se li donen una ajuda en la que ve a cobrir la quota d'autònom d'un mes. És que entre tots busquem la fórmula. I també te dic, Susana, i ahir ho parlava en el regidor d'Economia, perquè te dic que totes aquestes propostes les plantegem des de la lealtat absoluta. Li diria a Xus, aquestes són les nostres propostes obertes a que les treballem conjuntament, a que mirem quina és la disponibilitat de recursos de l'Ajuntament. Un dels punts també per a nosaltres molt important és que hem de canviar el pressupost. Ara tenim un pressupost aprovat que estava pensat per a una altra realitat de Vila-real. Avui tenim una realitat completament diferent i els comptes públics han de canviar. I nosaltres plantegem una espècie de nou pressupost municipal que doni resposta a les necessitats que han aparegut ara, sobrevingudes. I li demanava a Xus, al regidor d'Economia, li demanava que s'obriguin a treballar en nosaltres, i Xina també ens ho va mostrar, en tots els grups de l'oposició, per a que farem les modificacions necessàries per a que Vila-real tinga un pressupost de resposta davant d'esta situació i un pressupost que ens permetisca que ningú se quedi darrere en Vila-real, que recuperem la ciutat, que la tornem a activar i que treballem de manera conjunta.
També se'ls demanava pagar als proveedors el que se'ls deu, tornar les tasses municipals, exonerar del pago dels puestos de venta als mercats ambulants, tornar les tasses de les instal·lacions deportives, no?
Clar, també d'alguna forma el que venim a dir és tot allò que hagin pagat els veïns o els col·lectius que no vagin a poder disfrutar, doncs n'hi haurà a lo millor alguna associació que haurà pagat per utilitzar un club esportiu, per utilitzar una instal·lació esportiva per fer un torneig. Si no l'ha pogut fer, doncs que aquests diners que no se li cobren a aquest club esportiu. El que estem demanant és això, doncs hi ha una empresa del poble que havia contratat l'auditori, havia pagat 1.200 euros per l'ús de l'auditori, i no va poder fer-lo perquè per l'estat d'alarma, pues no va poder fer-ho, pues que s'articulen ja de manera ràpida la devolució. Als que tenen terrasses, als locals d'oci de Vila-real, pues que també són evidentment uns col·lectius molt afectats, pues que també d'alguna forma se'ls falla una bonificació respecte al que han tingut que pagar o pagaran de manera anual per tindre aquestes terrasses que ara no poden tindre per l'estat d'alarma. És que l'Ajuntament s'adapti a la situació.
En aquest cas, per lo vist, estava programada la devolució d'aquestes tasses que s'havien pagat. L'Ajuntament havia anunciat que aniria exactament, no sé si estaven totes les tasses que vostès estan demanant, però sí que hi havia un planning per anar pagant les devolucions, o sigui, per anar pagant, tornant els pagos que havien fet les entitats per a poder fer ús dels apartats públics del municipi. Però altra cosa que...
Sí, entenc que nosaltres, que en moltes d'aquestes propostes coincidirem, algunes d'elles, ahir mateixa ja en comentava el regidor, pues que ells ja estan treballant en elles, entenc que és el normal. Uh-huh. Nosaltres el que volíem és posar-les damunt de la taula per a també debatir-les en aquestes comissions que prompte de nou se van a recuperar.
Uh-huh. Una altra cosa que també ens ha llamat l'atenció és que reiteren la necessitat de recuperar les comissions ordinàries de treball, no?
Sí, nosaltres creiem que és fonamental. La primera decisió no podia ser d'altra manera. En decret d'alcaldia va ser suspendre comissions i plenari. Uh-huh. Vam entrar en un estat d'alarma, en una situació extraordinària i novedosa per a tots. L'administració, afortunadament, ha anat adaptant-se. Se va aprovar un reial decret que permetia la celebració d'aquests òrgans de manera telemàtica. Uh-huh. I nosaltres la setmana passada pues, vam plantejar a l'alcalde que ja que s'havia aprovat pel Consell de Ministres i ser reial decret que també Vila-real se recuperara aquestes comissions i aquests plenaris per a que puguem donar resposta ràpida a aquesta situació, però també per a que l'Ajuntament no pare. Hi ha moltes coses que se tramiten, moltíssimes, uh-huh. per els òrgans ordinaris, com són les comissions i com són el plenari. Uh-huh. Inclús per a que aprofitem també aquest temps per a adelantar allò que pugui ser interessant per al poble.
El que sí que va avançar la setmana passada l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, va ser que hi haurà un pleno ordinari, en el que sí que participaran telemàticament. Lo que no saben fecha?
No, primer han de fer un extraordinari per a pagar ja uns pagos a proveedors que va poder fer l'alcalde per decret d'alcaldia. Uh-huh. I ara falten unes altres factures que van en nota de reparo, diguem, d'intervenció i per tant han de passar pel plenari. Estem a l'expensa de que estiguin tots els informes acabats i se'ns convoca aquest plenari extraordinari que seria el primer ple extraordinari de manera telemàtica que celebraria l'Ajuntament.
Però saben data?
I encara no. I després ja celebraríem l'últim dimarts de mes, a les 11, de manera ordinària, el ple que corresponga en aquest.
Mire, ja que el tinc al telèfon, pues vull fer-li una pregunta. Vostè sap que este cap de setmana Pedro Sánchez ha cridat als líders de cada partit, no?
Sí.
I Pablo Casado li ha tornat a transmitir el seu recolzament. La gent... el que s'ha interpretat d'alguna manera ha sigut que el Partit Popular el que ha sigut és ha tingut una acció de lleialtat en el president Pedro Sánchez. Sin embargo, en Santiago Abascal no li agrada el telèfono. ¿Qué le parece que Santiago Abascal no es que agarra el teléfono a Pedro Sánchez?
Yo creo que la respuesta del Partido Popular es la respuesta de un partido que tot i que no ens agraden possiblement moltes de les mesures que estem veient o de la manera que se poden posar en pràctica, és un partit de govern que sap estar a l'altura quan hi ha un moment tan extraordinari com el que estem vivint. També m'agradaria aprofitar per dir que no hem de confundir la lleialtat amb la submissió, i que intentar una situació extraordinària que ningú puga discrepar d'alguna cosa que se puga estar fent també és un error. Que tots tinguem un pensament únic és un règim al que jo crec que ningú volem tornar. La democràcia és democràcia perquè hi ha algú que governa i hi ha també un sector que té dret a discrepar. I hi ha coses que s'han de dir ara. I també aprofito per dir que el Partit Popular a tots els nivells no ens temblarà el pols per a denunciar en aquest moment, per molt que estiguem evidentment treballant conjuntament, allò que tinga que canviar de manera ràpida perquè l'anàlisi posterior possiblement arribarà tard per a molts veïns. O sigui, si hi ha alguna cosa que hi ha que denunciar, s'ha de fer ara. Me preguntaves per Abascal. Jo crec que a mi m'agrada establir contacte o almenys escoltar el que me volen dir. Crec que és una bona pràctica per a poder decidir després. Evidentment crec que la postura que està prenent Pablo Casado és l'encertada i temps n'hi haurà i l'utilitzarem, evidentment, per analitzar com ha sigut tot, per què ha passat, per què Espanya és en tot el món el país que més contagiats té per milió d'habitants i evidentment si és una pandèmia que ens afecta tots per igual haurem de veure què ha fet mal el nostre país per a que lideri mis rànquings.
Per tant, vostè considera que el líder del seu partit va tindre una reacció encertada, és a dir, escoltar el que li dia Pedro Sánchez?
Sí, perquè agarrar aquest telèfon no hi havia d'anar a escoltar, sinó era també poder proposar. I estem en un moment en el que...
Però vostè pensa que Pedro Sánchez escolta?
No, però hi ha que poder transmitir això. Que Pedro Sánchez escolte o no, jo crec que estem veient el transcurs, els veïns tenen tota la informació o part d'ella i crec que tots s'han fet una composició del que està passant. Però almenys, si agarres el telèfon, li vas a poder transmitir allò que et preocupa. Després ho utilitzen o no ho utilitzen. Nosaltres aquí en Vila-real hem plantejat 15 propostes. Algunes d'elles espero que s'apliquen, altres segurament no s'aplicaran. Però no quedarà mai perquè el Partit Popular posi damunt de la taula allò que creiem que pot ser útil als nostres veïns.
A vostè, José Benlló, que l'escolta?
Nosaltres hem plantejat propostes i he de dir-li que de les 5 primeres propostes que hem plantejat, totes menys el pla d'autònoms s'han executat. I per tant, igual que jo he sigut molt crític i molt dur quan les coses, quan no se'ns ha escoltat o quan no s'ha fet, en aquesta ocasió és de justícia reconèixer que van plantejar un pago a proveïdors, van plantejar que els llauradors poguessin participar de la desinfecció del poble, van plantejar convocar òrgans en l'Ajuntament, també inclús algo simbòlic, que era banderes a mitjans en Vila-real, i totes menys el pla autònom s'ha aplicat, i ara pues, plantegem aquestes 15 propostes econòmiques que espero també s'estudien de la mateixa manera que s'han fet aquestes 5.
Pues moltes gràcies, Héctor Folgado, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i molts ànims a tots.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
I ara també, com bé sent habitual, tenim a Paco Gil, diputat autonòmic. Bon dia, Paco.
Molt bon dia.
Ahir el president Ximo Puig, després d'haver tingut la reunió amb el president del govern, en Pedro Sánchez, sí, ens va fer roda de premsa i ens apuntava algunes de les coses en les que ell va insistir o va arribar a un acord amb el president per a portar-les a cap. Una de les coses era fer els hospitals de campanya i els hotels, fer-los servir un poc com una espècie d'arca de Noé per als malalts lleus o asimptomàtics, no?
Sí, clar. Totes aquestes setmanes estem parlant exactament d'un context que ens ha tocat viure per primera vegada a aquesta civilització, per dir-ho d'una manera molt gràfica, no? Aleshores, estan utilitzant-se una sèrie de metodologia que és nova per a tots. Jo crec que és una bona idea el fet d'este estat d'absoluta excepcionalitat anar passant a un estat previ al de certa normalitat de manera gradual. I no me sembla malament pues, tot este tipus de solucions alternatives que estan plantejant-se per part del president de la Generalitat.
Després també, en quant al confinament estricte que tenim que respectar esta setmana, que passarà dilluns per a un sector, com és la ceràmica, i dimarts per a la construcció, també Puig assenyalava pues, que la nostra activitat, la que tenim ací, si es perd l'espai internacional serà molt difícil de recuperar. Per això el fet de que després d'esta setmana, el que és la Setmana Santa, se vulga posar en marxa automàticament.
Sí, jo crec que per part del president del govern, la seva compareixença del dissabte, crec que ja va apuntar aquesta possibilitat d'anar tornant a aquesta normalitat que parlava abans, normalitat laboral, normalitat econòmica de manera gradual, i una de les àrees, no, que caldria posar en marxa novament seria tota aquesta part de la indústria ceràmica. Jo crec que observant-se les mesures de seguretat i de seguretat sanitària dels empleats, pues no estaria malament, perquè conforme has apuntat i va apuntar el president també de la Generalitat, és un sector econòmic importantíssim que quan més se tarde en tornar a aquesta normalitat, uh-huh, pot ser que se puguen perdre oportunitats de comerç.
I clar, sobretot la posició que tenim internacional així de venda,
Hem de tenir en compte que en aquest aspecte, concretament, les tres potències mundials de taulell, que és Xina, ja sabem com, uh-huh, Itàlia i Espanya, uh-huh, estan les tres afectades de manera molt particular, no?, en la pandèmia. Per tant, el primer que puga eixir endavant i se pot ser tingui més possibilitats de tirar avant. Uh-huh.
Dient que la màxima seguretat laboral, evidentment, però sí, que l'espai internacional, si ens encantem un poc, serà difícil de recuperar. Per això sí que apuntava que la idea fora que dilluns reprengueren l'activitat d'este sector. També algo que ens va llamar l'atenció va ser el fet de que deixara oberta la porta per anar fent una eixida progressiva del confinament per territoris, inclús per municipis.
Sí, torna a dir, és una qüestió purament tècnica i que ho han d'anar dient els experts. Uh-huh. Efectivament, el nostre estat és com és i tot i que el virus s'ha escampat com si fos una gota d'oli, sí que és veritat que hi ha zones on estan menys afectats. Jo vull recordar una qüestió, uh-huh, i és que la Comunitat Valenciana, afortunadament, i entenc també que possiblement per altres factors, per un d'ells estic convençut que és per la pròpia responsabilitat de la gent, som la tercera comunitat autònoma peninsular menys afectats de manera proporcional per el virus. Només estan per darrere de nosaltres el que és Múrcia i el que és Andalusia. Per tant, n'hi ha zones on el percentatge d'afectats per el virus és superior, i ahí pues, n'hi haurà més dificultats a l'hora de tornar a la normalitat. Uh-huh.
Després també ens deia que la forma de triar el responsable que tindria que ser cada comunitat autònoma la que deuria nombrar un responsable per encarregar-se de l'operatiu de treball en l'alçament de mesures de confinament. Inclús apuntava a que podrien ser en els propis municipis, en funció de la curva del contagi, lògicament, com vostè ha dit antes, en totes les mesures, però ell parlava de quan més a prop siga el coneixement dels puestos, que se nombren a persones que estiguen prop dels focos per a alçar confinaments.
Sí, el que passa és que, d'acord, perquè el que coneix el terreny i el que coneix com està la situació de manera local, pues té molt més coneixement que qualsevol altre que vinga o que puga vindre de fora. Però tenim un hàndicap i crec que està en aquest moment començant a solucionar-se, que uh-huh, és el fet de fer-nos els tests ràpids del virus. Jo tinc esperança de que, conforme s'ha anunciat, estan arribant milers de kits per al test, i per tant això també serà una qüestió fonamental, saber qui està contagiat i sobretot, i és allò on incidissen, qui havent estat infectat ha superat la crisi i està immunitzat.
Mire, a ser la Comunitat Valenciana som la quarta comunitat que més tests es vindrà, que seran 86.400 tests ràpids. Per lo tant, serà una forma també de parar, tant i que no tenim molts afectats, és a dir, som una comunitat que estem així ben lliurada, sí que som la quarta comunitat que més tests generem a reure, no?
Sí, claro, torne... Estem incidint en el mateix tema. El tema dels tests és fonamental, estan fent-se diàriament milers i milers, i això és fonamental precisament per una qüestió totalment oposada a lo que és el escampar-se o la transmissió del virus. És a dir, si en una casa uh-huh, estem confinats, ne som 3-4 persones, uh-huh, i li fan el test a una d'elles, no estic parlant de fer-lo de manera aleatòria, sinó que és una qüestió estadística. Si no a la persona que li han fet el test no està afectada, pues, suposadament els que estan al seu voltant pues, se suposa que tampoc deuen d'estar. No és una ciència exacta, però sí que és veritat que al ser un virus tan sumament agressiu a l'hora d'escampar-se, pues, dona certa tranquil·litat que algú de sa casa estiga, que li hagin fet el test no hagi donat positiu. No? Per tant, en fi, és una qüestió a tindre en compte el fer el màxim possible de proves.
Mm-hmm. També avui ha arribat un nou avió, el material metge procedent de Xina, eh?
Bueno, la qüestió dels avions, que, mm-hmm. que se'ls perds pel camí o no, mm-hmm. Hem fet risa o hem fet xiste, però no és de xiste. Jo he de reconèixer que a nivell mundial mm-hmm. La situació del el mercat de material sanitari i de material concretament preventiu està en aquest moment assalvatjat, per uh-huh. cert. Per tant, és d'aplaudir i d'agrair que hagi arribat un altre comboi, no? Però reconec la quantitat de dificultats que les comunitats autònomes, totes les administracions, en definitiva, estan tenint per a rebre material. Per tant, pues, és una molt bona notícia.
També s'apuntava que Puig té la sort de comptar amb alguns contactes que els estan ajudant. És dir, el president Puig sí que és cert que, així en la comunitat valenciana, sí. Tenim la sort de... Bueno, som uns privilegiats, no?, en aquest sentit.
Ja, sí, jo ho he sentit algun líder polític de la comunitat valenciana parlar de la sort, no?, pues no ho sé si això se diu sort o si això se diu treball previ o si això se diu bones pràctiques polítiques, però que sí, és veritat que així, pues, afortunadament pues, hem tingut ja un tercer comboi que això pues, dona molta tranquil·litat i sobretot, i per damunt de tot, per a protegir els nostres sanitaris, que això sí que estan en primera línia de batalla. Tots tenim notícies, tots sabem de la quantitat d'afectats i per tant això se'ls ha de donar la màxima precaució per a que puguen continuar treballant en el que estan fent.
També ens deia el president Ximo Puig que s'estàs començant a treballar en una línia pròpia, és dir, deixar un poc o prescindir del que ve de fora i es començarà a posar en marxa junt en empreses valencianes el fer producte propi per a no tindre que estar tan exposats a que no arribi el material.
Sí, claro. Això és com tot el que estem vivint per primera vegada uh-huh. així al nostre país. És a dir, així no n'hi havia empreses dedicades a aquest tipus d'activitat, o si n'hi havia, eren molt minoritaris. Jo, estos dies, pues, jo crec que tot el món, en moltíssima alegria, hem rebut la notícia de que l'empresa, vaig a posar nom, no?, Marie Claire, uh-huh. tan emblemàtica, no?, en la nostra província, hagi en aquest moment redireccionat la seva activitat i dedicada a fer material de protecció per als sanitaris. Per tant, això és ideal. El que passa és que una vegada això l'hagin superat, pues tindrem que repensar-nos també la nostra indústria de dedicar una part important a aquest tipus de qüestions.
Pues Paco Gil, moltes gràcies per haver estat una setmaneta més amb nosaltres i... fins la setmana que ve, que de ben segur es portarà coses noves.
Sí, bueno, jo simplement per acomiadar-me pues, dir a tota la gent que mos està escoltant que molt d'ànim, que crec que ho estem fent molt bé, que crec que les restriccions que estem vivint, que són duríssimes, absolutament desconegudes per tots nosaltres, crec que donaran producte i donaran resultats molt pronte i que molt d'ànim.
Moltes gràcies i bon dia, Paco.
A vosotros, buen día. Adiós, adiós.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú. Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara també volem aclarir un missatge que ens va enviar un oient de la ràdio, Ignasi Clausell. Bon dia, Ignasi.
Molt bon dia.
Vostè ens va fer un, es va apuntar la setmana passada una idea seva on es deia que fem massa entrevistes a polítics i no fem entrevistes a la gent que realment en aquest moment està patint esta crisi tant sanitària com econòmica, no?
Sí, tu ho has dit molt bé. Som molta gent la que, per circumstàncies, estem patint aquesta crisi sanitària i aquesta crisi econòmica que estem ja patint-la. O sigui, no tenim que esperar a l'11 d'abril, ni al 26 d'abril, ni al 15 de maig. Estem ja patint-la. I som els principals protagonistes d'aquesta crisi, autònoms, que hem tingut que tancar els nostres negocis, gent que hem tingut que reconvertir la nostra manera de treballar, gent que treballa en empreses que en aquests moments no estan treballant perquè no se'ls deixa anar a treballar, que se'ls deixa anar a treballar a partir del dia 12 i que tenen un permís que després van a tindre que tornar a l'empresa, un permís retribuït que després van a tindre que tornar a l'empresa en funció d'hores. Tota aquesta gent, i després és malalt, la gent que està malalta sense diagnosticar en casa, que té símptomes i que no se'l diagnostica, i tota aquesta gent és la que estem patint, la gent que s'està morint, les famílies de la gent que s'està morint, és la gent que realment estem patint la crisi i a la gent que realment no se'n dona veu. Realment, si tu mires les xarxes socials, en les xarxes socials la gent estem opinant i estem parlant i els polítics estan omplint els mitjans de comunicació. Polítics, que el primer que vull recordar són els que no estan patint aquesta crisi. Polítics que tenen els tests quan els necessiten, els respiradors quan els necessiten, els serveis sanitaris al seu abast quan els necessiten, que no s'han baixat el sou encara. Llevat d'alguns alcaldes de municipis, així ningú polític s'ha qüestionat baixar-se el sou. Decidir no cobrar la nòmina del mes de març i no cobrar la nòmina del mes d'abril i destinar-hi els recursos a sanitat, jo no he sentit a ningú polític que ho diga, quan així hi ha molta gent que anem a perdre ingressos i que estem pagant els impostos. Tampoc s'han perdonat que no trasladar, no s'han perdonat els impostos. Un dia els autònoms que tenim la persona a tancar estem pagant el nostre trimestre. A part de que hem pagat la quota d'autònoms, estem pagant el nostre trimestre, el tercer trimestre que s'ha acabat, estem pagant-lo. I ningú ens ha dit que el pròxim trimestre se va a perdonar, no? Tenim que pagar els nostres impostos. La campanya de la renta que va començar el dia 1 d'abril no s'ha perdonat, no s'ha condonat, no s'ha fet res. Què han fet els polítics en aquest moment? No res. No res. I l'únic que estan fent és omplir els mitjans de comunicació als polítics. Quan els que estem patint la crisi som la gent de veu, i és la gent que hem de tindre veu i que hem de tindre protagonisme en aquest moment i que hem de dir realment el que pensem. Hem de dir realment el que pensem. El que estan dient en les xarxes socials, el que realment pensem.
Vostè és professor de matemàtiques.
Sí, jo soc professor de matemàtiques fa molts anys, he sigut polític també, alguna gent em coneixerà que he sigut polític. Jo vaig ser polític, tenia responsabilitat en la crisi del 2008, tenia responsabilitats polítiques a Vila-real, i en aquell moment algú se recordarà. Vaig fer una proposta que algú encara fa un any i mig la va tirar encara d'una rebaixa de sous del 20% de tota la classe política. Vam despedir gent a la vida real perquè no se podia aguantar el gasto públic. Vam fer polítiques, diguem-ne, en contra d'aquesta alegria i d'aquesta bonança, perquè no era moment de bonança econòmica. Ens vam apretar el cinturó i vam donar exemple en aquell moment.
Vostè era regidor de... Era regidor d'Hisenda. En aquell moment, vostès decidissin rebaixar els sous i despedir a gent, rebaixar els sous un 20% i despedir a gent. En estos, vostè m'està dient que en aquests moments vostè com a polític sí que pren decisions encertades, però que avui vostè veu que els polítics no estan prenent decisions encertades.
Bueno, jo no sé si encertades o desacertades. Això una altra persona, una altra gent ho tindrà que valorar. Jo l'únic que dic, pren decisions valentes, decisions que anaven en contra de la bonança, de la sonrisa, de ser una persona agradable, decisions valentes. I això és el que jo tiro en falta en aquest moment, decisions valentes.
Però vostè entendrà...
O de les acertades, això ho valorarà una altra persona, una altra gent després.
Però vostè entén que les lleis les fan els polítics. Per tant, si no es donen veu, tampoc saben els ciutadans quines lleis s'aproven.
Mira, en aquest moment jo veig gent que està saltant-se ja la quarantena. Per les teles ho puc veure i en les redes socials ho puc veure. Tal vegada siga fruit de que es donen compte de que sí, estem sacrificant molt nosaltres i els polítics no estan donant exemple, no estan sacrificant.
Vostè diu que els polítics s'han saltat quarantenes?
No, jo dic que els polítics no s'han sacrificat. no que s'han saltat quarantenes, però també n'hi ha que s'han saltat de quarantenes, també n'hi ha que s'han saltat. Però jo dic que no s'han sacrificat. El polític, per a ser creïble, té que ser el primer que dona exemple. I si així la gent estem perdent un 20, un 30 mil... Jo tinc una acadèmia i he decidit jo unilateralment, jo estic fent les classes online, perquè no se poden fer les classes presencials, n'hi ha gent que ha seguit en les classes online, n'hi ha gent que no li ha paregut oportú seguir en les classes online, i jo he pensat que era moment de fer un 20% de descompte en la meva acadèmia, un 20% de descompte en el rebut. Per què? Per donada la situació de crisi, perquè entre tots tenim que col·laborar. I això ho he decidit jo. Per què això no ho pot decidir la classe política respecte al sou, que és de recursos públics, no de recursos privats, i que aquests recursos públics se poden destinar a un altre fi? Per què no ho pot decidir la classe política? En cas estigui esperant que la classe política ho decidisca. O sigui, un autònom que té una acadèmia en Vila-real, que continua fent classes, que continua treballant i que està fent les classes online, decidís rebaixar el rebut de la seva acadèmia un 20%. Què ha fet la classe política?
Bueno, en este cas, el Partit Socialista sí que donarà part del seu sou, també Unides Podem. És dir, ara també ha eixit un poc eixa línia de donar part del seu sou o donar, posar també el que vostè sap que quan se fan els la previsió de gastos en un ajuntament o en un congrés o en un quan se fa una previsió de gastos n'hi ha partides destinades. Entonces, les partides de desplaçament, com no s'utilitzaran, i aquestes partides també les donen per a la lluita contra el Covid-19.
Van a destinar part de les assignacions als grups polítics i van a renunciar a el complement de desplaçament dels polítics de Madrid, perquè ja me faltaria. I veiem que n'hi ha reunions al Congrés que només van, no arriba a 40 persones, allí n'hi ha 350, si damunt tots tenen que cobrar el desplaçament d'estar en casa, això ja seria el més vergonyós que hi hauria. Però jo no me refereixo a això. La gent, no ens hem llevat el que ens sobra. La gent, ens hem llevat, obligats per les decisions del govern, ens hem llevat els recursos dels que vivim. Uns perquè no podem obrir la persiana, uns altres perquè han deixat d'anar a treballar i tindrem que tornar-lo en el mes d'agost quan sigui l'empresa. Els polítics s'han llevat algú de lo que viuen? Algú s'ha tallat el sou del que viuen? No, s'han llevat els cacauets que els venen a més, no s'han llevat els recursos bàsics. Ningú, i no dic ningú perquè sí que he vist que n'hi ha alguns alcaldes d'alguns pobles menuts, que han renunciat al seu sou, al sou mensual, a l'íntegro, al sou íntegro, i van a destinar-lo als seus pobles, a la sanitat o a recursos que facin falta.
Per tant, n'hi ha classe política que sí que es mereix l'atenció dels mitjans de comunicació.
Però
no?
És que, mira, és que diré una cosa i algú me pot dir tant d'alarmista i ja ho veurem després. Ja ho veurem d'ací uns mesos. El que ara me diga alarmista, ja ho veurem d'ací uns mesos. Si ara els negocis estan tancant les persianes, si les empreses han estat 15 dies tancades perquè no s'ha pogut treballar i ja veurem quants dies més s'està tancat o treballant en les condicions precàries. És obvi que els ingressos van a baixar. I quan els ingressos baixen, baixen els beneficis. I quan els beneficis baixen, baixen els impostos i la recaudació per impostos. I quan baixa la recaudació per impostos, baixa el que ingressen les administracions públiques. I quan baixa el que ingressa les administracions públiques, baixen els diners que tenen per a fer gasto. I en aquest moment, en les administracions públiques, més del 50% dels pressupostos se destinen a gasto corrent. Gasto corrent és pagar les nòmines. És que, d'ací un temps, l'administració pública no podrà fer front al gasto corrent que té.
Bueno, d'alguna manera hauran de fer reajustos, com els autònoms i la gent del DPAU, també a fer reajustos, no? Reajustar el gasto.
A fer els reajustos necessaris. N'hi ha que començar ja. No, no ha arribat tard i malament. N'hi ha que començar ja. O és que s'esperen a veure si la recaudació va baixar. La recaudació va baixar? És que és de caixó que la recaudació va baixar. Per tant, n'hi ha que començar ja. I n'hi ha que anar a començar ja per a donar exemple. Un exemple a la població. Sigui per les xarxes socials, tu ho veus contínuament. Ho veus contínuament, la gent està reclamant.
Sí, però, mire, també...
Dóna exemple.
També volia apuntar este tema. La gent en xarxes socials parla i reivindica, però jo li garantixo a vostè, i a més, quan jo li he contestat a vostè en el Facebook, perquè vostè d'alguna manera ens va dir que el que necessitava és que parlara la gent, mire, jo hem deixat el mail, el WhatsApp, el telèfon perquè la gent se posi en contacte amb nosaltres. Li costa molt a la gent parlar públicament dels problemes que està patint.
Pues això és una necessitat que tenim la gent, i la gent tenim que despertar, i es començar a parlar públicament, i es començar a opinar públicament, no sols en les xarxes socials, tenim que opinar en tots els llocs, i tenim que anar aportant el nostre gran d'anar. Fíjate.
Però més que crear alarmisme, el que s'hauria és d'aportar idees, no? Perquè, clar, vostè, per exemple, diu estan baixant la recaudació d'impostos, per tant, tindrem que, d'alguna manera, s'hi tindrà que previndre el baixar els sous a les institucions públiques, no? I als empleats públics.
El gasto corrent,
per exemple, no? Val, això és una aportació que se fa. És que entre la crítica i l'aportació hauríem de ser d'aportar més que de criticar, no?
Jo penso que tota opinió de tota persona, siga com siga i diga el que diga, és vàlida. És vàlida. Per tant, la gent té que dir el que realment pensa. En les xarxes socials, en els mitjans de comunicació i en tots els puestos. Té que dir el que realment pensa. I després, la gent que escoltem, tenim que fer l'estudi o la reflexió oportuna per allò que hem sentit dir, pues sí, és verídic, és real, és útil o no és útil. Això ho hem de fer la gent que pensa. Però ho té que dir el que realment pensa. Sense ofendre a ningú. Sense ofendre a ningú, ho que dir el que realment pensa. Que és el que la gent està dient en les xarxes socials en aquest moment.
Si vostè ara fora el Consell...
Duem 22 dies de confinament, 22 dies de confinament, i anem a per 15 més.
Si,
ja veurem.
Si vostè tinguera que prendre una decisió en matèria d'educació, així en la Comunitat Valenciana, per al curs, per a acabar, no acabar, quina decisió prendria?
Mira, jo el primer que prendria, ja no dic en la Comunitat Valenciana, el primer que prendria sin Vila-real és suspendre les festes de maig i declarar la setmana de festes de maig com a lectiva. Perquè tal volta, en la setmana de festes de maig, la gent puga tornar a les escoles, tal volta. I, per tant, n'hi ha que aprofitar. I aquesta setmana puga ser lectiva perquè se recuperi el curs. I aquesta és la primera decisió que se prendria. Així encara no s'han suspès les festes. Així encara no s'ha declarat aquesta setmana com a lectiva. Després, si aquesta setmana lectiva no se pot fer, no se faria, però de moment ja la tens declarada. Estem pràcticament a un mes de les festes de Vila-real i això encara no s'ha fet. Aquesta és la primera decisió que prendria així en Vila-real respecte a educació. Respecte a educació. Després, aclariria, sobretot per al col·lectiu de professors, els professors en aquest moment no saben com tenen que fer els exàmens, com tenen que acabar l'avaluació. Això n'hi ha que aclarir-lo. N'hi ha que aclarir-lo ja. Mira, els criteris per avaluar seran estos. No s'avaluarà matèria nova, sinó s'avaluarà matèria antiga, se faran les recuperacions, el que siga, el que se tinga que prendre.
Vostè pensa que no hi ha prou informació per part de les autoritats?
No, parla amb qualsevol professor o en qualsevol institut i veuràs com no té prou informació. S'han creat unes plataformes online que el professorat no pot fer l'ús que hauria estar fent. Hi ha molt de professor que li serà vendre que podria fer-les.
I tenint...
plataformes no les podem fer.
I tenint un poc de bondat, vostè no considera que tot això els ha pillat a tot el món un poc a peu canviat?
Tot això ha pillat a tots en peu canviat, perquè han estat rient-se des del mes de gener fins al 8 de març. Han estat rient-se dos mesos.
Vostè pensa que ho sabien?
Xina, la situació en Xina se sabia la que era.
Però vostè pensa que si ho sabien?
Ho sabíem tots. La gent ho veiem en les notícies i en tots els puestos. En cap moment se va suspendre cap vol directe des de Xina a Espanya, des de Xina a Europa. I el virus ha viatjat en avions, sobretot. Per tant, i això va ser el primer error. Que se pensava que no s'arribava.
No se van agarrar decisions valentes, decisions polítiques valentes?
No se van prendre decisions valentes. Se va estar, diguem-ne, burlant-se d'aquesta situació. I estem com estem ara, en Espanya, en Europa, i en molts puestos, perquè no se van voler prendre aquestes decisions valentes en el seu moment, quan en Xina, que estaven amagant d'informació, que jo no dic que Xina no amagava informació, estaven amagant informació, la informació que arribava des de Xina era a muntó dura.
Bueno,
hi ha molts empresaris d'ací de la província de Castelló, que van prendre decisions perquè tenen empreses en Xina i sabien la situació en la que estava. Uh-huh. Així, en Espanya s'ha de suspendre el mobile de Barcelona amb dures crítiques des d'Espanya, perquè gran part de les empreses que tenien que participar eren orientals, eren de la zona de Xina i sabien la situació com estava. O sigui, qui tenia un contacte més directe i sí que estava damunt de la veritat, va prendre les decisions oportunes quan les tenia que prendre. I així seguíem de festa, rient-nos.
Ignasi Clausell, se'ns ha acabat el temps, però jo el convide a que vostè entre més voltes en la ràdio i ens parli de lo que a vostè li pareixen, com estan portant la situació en este moment els polítics.
Jo sí que vull fer una crida per acabar.
Diguem.
Vull cridar a tota la gent que està a casa, tota la gent que ha tingut que tancar empreses, comerços, tendes, tota la gent que no s'ha a treballar, tota la gent que està, estem confinats, que cridem a la ràdio i que opinem. Que cridem i que diguem, jo vull opinar. I jo vull opinar i jo vull dir això perquè és el que pense i que ho diguem. I que omplim la ràdio de comentaris de persones particulars, de gent que està malalta en casa i que no ha rebut encara l'assistència mèdica necessària, que no li s'ha fet ni tan siquiera una mínima prova. Tot aquest testimoni és vital que isca la llum i que apareguen les ràdios. Pues jo vos convido a vosaltres a que sigueu receptius a la gent, però sobretot des d'ací vull convidar a la gent a que cridem a la ràdio i parlem i participem.
Pues a veure si li fan més cas a vostè que a mi. No obstant, jo també li transmetisc a vostè que convenç que al seu voltant per a que puguen cridar i dir-nos què els preocupa, perquè això és un altaveu que pot sentir en tota la província i poden compartir uns amb els altres els problemes que tenen en aquest moment.
Jo ho faré perquè entre tots hem de eixir d'esta. Uh-huh. Tots tenim que opinar i tenim que dir la nostra. Tots.
Ignasi Clausell, moltes gràcies per haver participat i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
I ara, com no, també Mari Parra, directora d'internacionalització. Bon dia, Mari Parra.
Molt bon dia.
Mire, este matí hem vist la notícia de que Dolores Cortés és l'epicentre d'una red altruista per a fer mascaretes i que José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, diu que ha sigut, que està treballant molt i que ha sigut molt dur arribar a que els homolegaren aquestes mascaretes, no?
Doncs bé, bueno, en primer lloc jo crec que cal donar les gràcies, no, a les empreses que s'estan solidaritzant per a portar el seu granet de sorra, no, a aquests moments tan difícils i amb Dolores Cortés, pues em consta, no, que ha sigut una de les empreses. Jo crec que avui la notícia, no, que hi ha el diari que dia que havien estat setmanes complicades per a poder muntar el projecte i que encara pareix que, el te, que no estan homologades, no, i això és mascaretes, jo sí que m'agradaria d'ací llançar una reflexió a l'alcalde de Vila-real i és que sabent que tenen persones del poble, no? En aquest cas, el meu cas, no? Uh-huh. Especial que estic treballant en la Generalitat, encara que siguem d'altres partits, però que sempre ens hem dut bé en una cordialitat correcta, que no alçarà el telèfon si diu que fa tants dies que està trencant-se, no, en la burocràcia per intentar saber com s'homologuen aquestes mascaretes, perquè com sabeu, jo formo part de la direcció d'Ibase, soc directora adjunta, uh-huh, encara que m'encarregui de la part d'internacionalització, però evidentment tinc informació de primera mà per a poder orientar i si no sóc jo, redirigir a les persones que estan portant tot el tema de l'homologació d'aquest material sanitari per a que se pugui fer d'una forma ràpida i que no es pergamen els tràmits. És veritat que el tema de les homologacions ha estat un tema complex, perquè des de la Generalitat el que hem volgut és ficar garanties als productes que anaven a produir les empreses que s'estan reconvertint a fer productes d'aquestes característiques, perquè penseu que al final qui les ha de dur són persones que estan tot el dia enfront de persones que han estat contagiades. No? Si pensem en els nostres sanitaris, en el nostre personal que està lluitant cada dia, hem de garantir que no se contagi, no, en el material que els anem a proporcionar. Per això, des de l'IBAC el que van fer és assessorar a les empreses que vulgueren oferir-se per a produir, doncs, tots els passos a seguir per a l'homologació. Vos recorde que per a les empreses que ens estiguen escoltant i que pensen que poden aportar a algo en aquesta producció de material sanitari en una plataforma online, que es diu plataforma cvdneu.iti.es, i si no entren a la web de l'IBACE, i ahí n'hi ha un banner que se pot redirigir, i simplement han d'omplir un formulari molt bàsic de què podríem produir o què els agradaria produir, i nosaltres ens fiquem en contacte amb ells per assessorar-los en la tramitació. En el cas de les mascaretes, efectivament, fan falta dos teixits homologats. Ara n'hi ha dues empreses així al País Valencià que estan homologades, una està en Ontinyent i una altra en Consentaina. Les empreses que vulguin se poden adreçar i nosaltres facilitem les dades per a que puguen adquirir aquest teixit. Una vegada tens el teixit, no és prou, perquè tens que tindre el teixit homologat per a que poder continuar la producció, però després te fa falta que una vegada, bueno, nosaltres facilitem a través d'Aitex el prototip de la mascareta, vull dir que no tenen que començar a pensar en com s'ha dissenyat la mascareta, sinó que facilitem aquest prototip, però que una vegada que la mascareta està ja produïta, no, per aquesta empresa, i aquest prototip fet s'ha d'homologar una altra vegada per l'Agència del Medicament. Per ajudar-los en aquesta homologació està Aitex i també ficada una consultora que els assessorarà de forma gratuïta en tots els procediments. Una vegada tenim el prototip de la mascareta homologat, què hem de fer? Doncs l'empresa que estiga produint no pot ser una empresa a l'uso, no? Vull dir, qualsevol empresa, sinó que ha de tenir una llicència de fabricació que també l'ha de donar l'Agència del Medicament. Com veieu, són passos que s'han de donar, però que si t'orienten és més àgil que si no s'espera on tirar, no? En el cas d'empreses com Dolores Cortés o altres empreses d'ací de la província de Castelló, aquells que ja tenen una llicència de fabricació, de confecció, no serà més fàcil, no? Perquè simplement es tractaria d'ampliar aquesta llicència de fabricació i seria més senzill que si tingueren que iniciar-la des de zero. Així que jo crec que els passos estan ahí, jo crec que de veritat agrair a l'empresa que se fique a disposició de tota la societat i dir a l'Ajuntament que estem a la seva disposició per ajudar-los en totes les tramitacions o dudes o consultes que tinguin referents a aquesta matèria i a l'igual a l'empresa si necessita que l'acompanyem en aquest camí d'homologació, doncs que els té a la seva disposició.
Sí, jo pensé que ha sigut un poc fruit del nerviosisme, del temps que estem vivint, el que no hagin a lo millor anat directes a veure que tenen una persona així en la població de Vila-real que és la persona adequada per a d'alguna manera reconduir i arribar més ràpid a aquesta homologació. Suposo que ho ha sigut per això, no?
Bueno, són temps complicats, no? Estem tots en moltíssima tensió i és normal que al final intentes pues, ajudar ràpid sense parar-te a pensar de quina pot ser la millor manera, però jo de veritat són moltes les persones que des de que estem en política, no? A nivell autonòmic, sobretot així a Vila-real, i és una pena doncs, que no se'ns tinga en compte quan apareixen coses d'aquest tipus local. Jo crec que és cert que els directors generals i els secretaris autonòmics i altres càrrecs que treballem en la Generalitat estem per a servir a tots els valencians i valencianes, però bueno, som també del poble, no? I no costa res alçar el telèfon i que ens molesten, que de veritat que no ens sap greu.
No costa res, no? Inclús, mira, és molt agrair que vostè diga que alcen el telèfon o que la tenen a la seva disposició. És dir, jo pense que és d'agrair i de ben segur sé que en el moment en què s'assabenten de que la tenen, això és el que faran, alçar el telèfon, perquè és el més... és que és tindre senderi. Simple i llanament és tindre bon senderi, no? Per una altra banda, com tenim els mercats? Com...
Bueno... Cada dia ens alcem en novetats, no? És veritat que cada setmana que anava passant o cada dia les novetats eren diferents. És cert que les empreses de la nostra província, que estan molt destinades a l'exportació, vivien en nerviosisme. Primer, com ja sabeu i podem recordar, la parada de la producció, perquè els anava a afectar doncs, a poder servir, no?, els mercats exteriors. Després van donar el pas de que pogueren continuar servint en només els stocks, no?, que tenien en almacén per a poder fer front a aquesta caiguda de la demanda interna. I jo crec que al final els mercats ens estan ficant al puesto, no? I és que també els mercats estan aturant la seva pròpia demanda. Per a facilitar la informació de com està reaccionat cada un dels països, en la web de l'IBAS el que hem fet és, a través de la red exterior que tenim, és que dia a dia les persones que tenen contractades en cada mercat actualitzen les dades de com està evolucionant les restriccions al comerç en cada mercat concret. Així que jo crec que el més recomanable és que se consulten la web de l'IBACE en la part d'internacional, en crear aquest apartat, i que dia a dia se pugui actualitzar. Ara per ara, les restriccions a les mercaderies no s'està bloquejant d'una forma generalitzada, sí que està restringit el que és el moviment de persones. Com sabeu, va ser el primer, no?, que cada país va començar a implantar. Però és cert que el moviment de mercaderies no s'està limitant, però no hem d'oblidar que quan els països prenen decisions d'aturar la producció, això afecta les cadenes de valor global i, per tant, afecta també a que no ens estiguen demanant productes que nosaltres estàvem produint i que formaven part d'aquesta cadena de valor. No? Per exemple, si ara demà Mèxic, no?, decidís que s'ha d'aturar les produccions de productes no essencials, com és el cas d'ací, del nostre estat, doncs, evidentment, els que estan fabricant allà productes que depenguen dels nostres productes intermitjos no van a demanar-nos res, no?, per a poder comprar. Així que, bueno, atents de com evolucionarà tot això a partir d'ara. Avui hem tingut una xerrada en totes les associacions sectorials valencianes que es dediquen a l'exportació. Totes pues estan dient el mateix, no estem pendents de com evolucione i sobretot de que siga ràpida la recuperació i que si ho hem de passar tots, que ho passem tots alhora per a que aquesta recuperació siga més àgil, però tots tenim clar que les limitacions de moviment de persones duraran prou de temps. Estan en risc les fires internacionals de després de l'estiu. També se mostraven preocupats per la fira de setembre així a València, la Fira Habitat, que, com sabeu, havíem tornat a recuperar i que un sector tan important que ara ja replegava moble, teixit, il·luminació, o sigui, tot el sector de l'habitat en el seu conjunt, doncs ara ens hem de seure per veure si les restriccions als moviments de persones existís en setembre, de com solventem que ens puguem visitar d'una manera doncs online, no? Però d'alguna manera, perquè a mi és molt més fàcil convèncer als europeus o als d'ací que se menegen, no? Per anar a veure la fira, a Fira València, però millor als Estats Units encara continua bloquejat i hem d'aconseguir que ens visiten encara que sigui des de casa i a través d'un ordinador i conèixer els productes que des d'ací es podem oferir per a l'any que ve.
Pues Mari Parra, moltes gràcies per haver-nos aclarit tots aquests temes i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies.
Fins l'altra.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
I també des del Partit Ciudadanos de Vila-real han proposat al Bipartit un paquet de mesures per a treballar conjuntament contra la Covid-19 i reactivar l'economia. Per això anem a parlar amb el seu portaveu, Domingo Vicent. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ciudadanos vol la creació d'una oficina de la recuperació, no?
Sí, sí, ho hem nomenat així perquè nosaltres pensem que estarà i així ho hem transmitit a l'equip de govern durant aquestes setmanes de confinament i la situació que estem vivint ara, pues, la prioritat de l'Ajuntament ha de ser l'assistencial i la sanitària i de totes les institucions. Però hem de pensar en el que vindrà darrere, no? Jo penso, nosaltres pensem que al final... l'ajuda, la gran ajuda, l'ajuda forta per a autònoms, empreses, té que vindre de l'Estat i de les autonomies, que són les que recauden la major part dels ingressos que generen, no? Però l'Ajuntament té que estar ahí al costat, no? Entonces, nosaltres hem passat una bateria de propostes a l'equip de govern per estudiar les entre tots els partits, i una d'elles és precisament aquesta, una oficina per a la recuperació que funcione a modo de finestra única per a autònoms, pimes i comerços, en l'objectiu de que puguem traure el màxim profit de totes les ajudes que aniran eixint. Perquè està clar que al final els autònoms tindran molta necessitat, però s'enfrontaran també pues, a la burocràcia que s'enfronten sempre que n'hi ha ajudes, que tenen que veure on poden arribar, a les que poden optar, a les que no, quins requisits tenen que complir, tot el papeleo. Entonces creiem que ahí des de l'Ajuntament sí que es pot ajudar a que traguen el màxim profit de les ajudes que n'hi ha gent. I això seria una de les mesures que aniria sobretot per la part d'agilitzar al màxim els tràmits i la burocràcia per obtenir aquestes ajudes.
Uh-huh. Després parlem també de reestructuració del pressupost, no?
Sí, evidentment, el que estem vivint és una situació extraordinària, entonces crec que el pressupost que en el seu dia se va aprovar, pues, ara deixa un poc d'estar en actualitzat, i el que se tracta pues, ara és de reordenar un poc les despeses que volem fer, que n'hi ha que fer i on se pot arribar, no? Hi ha moltes activitats que s'han suspès, algunes a lo millor si poden fer la segona part de l'any, altres no se faran, doncs n'hi haurà una part del pressupost que no se va gastar, n'hi haurà una part que s'ha tingut que gastar en situacions d'emergència aquestes setmanes, entonces un poc estudiar com queda aquest pressupost i tornar-lo a definir buscant per un costat ajudar a les famílies i persones que se van a quedar penjats per culpa dels ERTEs i de tot el que ens vindrà ara de baixada d'activitat, i per ajudar també a que aquesta activitat econòmica se reactive, que al final el que volem a simple darrere és que el nostre poble estigui viu i actiu com han conegut sempre.
També parlem de l'aplaçament de la contribució.
Sí, evidentment ens trobem així en una situació, per un costat tots els negocis que fan vida al carrer, com són mercats, terrasses, van estar no només el segon trimestre, sinó que també el tercer trimestre, per culpa de lo que deixarà aquesta situació i de que ve l'estiu, pues un poc ahí se quedaran sense poder generar ingressos. Entonces, plantejàvem que de tot el segon trimestre no se cobre el segon trimestre i que la contribució se facilite poder aplaçar-la a l'any que ve. No? N'hi ha que buscar les mesures que faciliten la vida de la gent fins a un ajuntament pugui arribar i que puguem pagar un varis vegades o començant aquest any o inclús començant l'any que ve, perquè al final el que se tracta és d'aconseguir que els ciutadans tinguin la màxima liquidez en els seus bolsillos per poder, primer, per poder eixir endavant, i segon, era el que te comentava al principi, que se reactive el consum, que al final és el que ens interessa a Vila-real, que una vegada passi tot això, les tendes puguen tornar a vendre i recuperar part del que han perdut, i les terrasses i la restauració tornen a estar ahí ple de gent i funcionant al 100%.
Altra cosa que també demanen en el seu grup són vales de consum, no?
Sí, evidentment ens trobem en una situació, ja t'he dit que per a nosaltres una de les coses importants és reactivar l'economia, i això s'ha de fer l'economia local, i això s'ha de fer aconseguint que el màxim possible de gent se gasti diners a Cim Vila-real, no? Llavors, el que proposem, com ara anem a treure una època en què n'hi haurà més gent de lo que venia a ser normal d'estos últims anys, necessitar ajudes. Entonces hem pensat que una bona manera és potenciar tot el voluntariat a través de les associacions, pues, en certa manera tenen un reconeixement en tot aquest voluntariat a través d'estudiar la possibilitat de fer-ho a través de vals de consum en comerços i negocis locals, no? Inclús a les famílies que s'estiguen que donar ajuda, pues intentar que també que una part puga ser en vals de consum per assegurar-nos que tot i sa liquidez que l'Ajuntament genera pugui convertir-se més negoci per les tendes, per restaurants, per comerços, per les empreses locals, que al final és el que ens interessa que funcione i que creï llocs de treball en el poble.
També parlen del reforç del voluntariat en les ONGs.
Sí, sí, és com el que és lo que te diria, que n'hi ha que mirar la manera de que reforçar aquest voluntariat, perquè ara ens anem a trobar una època difícil on hi haurà més necessitats i farà falta més voluntariat, i estem veient pues, que la gent de Vila-real, en general la gent d'Espanya, però en Vila-real especialment, és molt solidària i té moltes ganes d'ajudar, i una manera això és una manera de reconèixer i s'ajuda que fan, i que al mateix temps se traduïsca en vida econòmica al poble, que és el que ens interessa, poder eixir d'això quan abans.
Ja ho ha entregat al bipartit, i ells com ho han rebut?
Sí, ho hem entregat, ja els vam avisar anterioritat, vam avisar que anem a enviar l'oso, i ahir mateix inclús vaig parlar en membres de l'equip de govern, dient-nos, explicant-nos un poc el que proposem, i coincidíem en això, que un altre dels factors importants és reactivar l'economia, quan abans l'economia local.
És dir, que en el govern, en el bipartit, en aquest moment, si coincidissin en molts punts dels que s'han presentat, on hi ha algun punt en el que vostè
sí,
considera...
Home, no vam entrar al detall, però l'espíritu, jo crec que ahí l'important és l'espíritu de col·laboració que nosaltres s'oferim i que ells estan disposats també a col·laborar, i sobretot l'espíritu en què n'hi ha que facilitar que totes les empreses de Vila-real puguen fer front, puguen traure-li rendiment a totes les ajudes que aniran venint, tant de l'Estat com autonòmiques o de la Unió Europea, i al mateix temps, per un costat, facilitar la burocràcia, i per l'altre part, buscar totes les mesures que ens ajuden a que l'activitat torni el més ràpid possible a la normalitat, i si pot ser més força que abans, millor, perquè n'hi ha que recuperar els mesos que ara estem perdent.
Pues, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit esta proposta que aporta Ciudadanos de Vila-real, el grup de Ciudadanos de Vila-real, a l'Ajuntament per aportar i fer front a esta pandèmia que està mermant la societat.
Gràcies a vosaltres i molts ànims a tota la gent que t'està escoltant.
Molt bon dia.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa. En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
I ara també, com no, anem a parlar en Enric Nom de Déu i Biosca. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia.
Vostè és secretari autonòmic d'Ocupació i director general del CERVEF, eh?
De Labora, li diem ara, sí. Exacte, el Servei Públic Valencià d'Ocupació.
Labora, en este moment, té 57 milions i mig d'euros amanits perquè els autònoms puguen anar a que els emparen, a demanar en este moment subvenció, no?
Així és, tenim aquesta quantitat que hem pogut distraure, per dir-ho així, d'altres partides que van a ser difícils que es puguen executar per la situació en què estem, i consideràvem que no podien deixar desemparats a un motor bàsic de l'economia valenciana, com són els treballadors i les treballadores autònoms. És veritat que no serà una ajuda que resoldrà el problema al 100%, és veritat que potser no podrem arribar a tot el món, però l'hem tingut que posar en marxa perquè pensàvem que teníem que fer aquest esforç, era la nostra obligació ètica, moral i també econòmica, d'intentar resoldre un problema que és d'avui per avui i que afecta a milers de persones.
Se'ls donarà un pago únic de 1.500 euros per als que han suspès l'activitat. És així?
És així, 1.500 euros per a aquelles empreses, per a aquells autònoms que hagin tingut que suspendre la seva activitat perquè així ho ha ordenat el decret. O sigui, hi havia una sèrie d'activitats a les que se les va obligar a tancar des del primer moment sense cap excusa, sense cap possibilitat d'eixir-se'n del decret. Per tant, totes aquestes professions que els hem obligat a tancar poden sol·licitar l'ajuda de 1.500 euros que se pagarà d'una sola vegada.
I aquells autònoms que hagués baixat els ingressos un 75%, se'ls donarà una ajuda de 750 euros.
Exacte, hi ha un altre segon gran grup, que són empreses a les que no se les ha, o professionals, als que no se'ls ha obligat a aturar el seu treball quotidià, però que també per les circumstàncies és evident que han vist baixar-se la seva facturació, i hem agafat el mateix que diu el decret estatal, i si hi ha una reducció de fins al 75%, rebran una ajuda de 750 euros també en un pago únic.
Mire, quan nosaltres presentem este pla que l'anunciem divendres, així en la nostra ràdio, arribaven whatsapps i hi havia preguntes que em diuen els autònoms: nosaltres com podrem argumentar que hem perdut i hem tingut una caiguda d'un 75% dels ingressos? De quina manera haurem de presentar-lo?
Doncs jo estic en aquest moment al despatx a València i estem així en quadre, com és normal, la gent es treballa, però tenim així un grupet d'urgència que està intentant tindre el més aviat possible en aquest mateix matí unes instruccions específiques, perquè la tipologia és molt diferent, i aquí va a mòduls, i aquí sí que té una declaració de renda presentada. Els autònoms societaris, que ja dic, també tenen dret, perquè és una altra consulta que se'ns fa, és d'una altra manera, els socis de cooperatives d'una altra. Intentarem tindre una instrucció este mateix matí, en qualsevol cas estarà clara i estarà publicada i la mourem per xarxes, aprofitant-nos també del ressò que se'n fan les diferents ràdios i televisions, que ens ajuden a publicar-ho per a dir exactament com ho anem a fer, no? I com això no comença fins al dia 8 a les 9 del matí, sí. Abans ho haurem publicat i tot el món sabrà exactament quina documentació. El que estem buscant és la documentació més senzilla i més simple, perquè entenem que les dificultats en aquest moment són grans, tens el despatx tancat, el teu assessor està desbordat, i a més, com són compatibles amb les de l'Estat, i només amb les de l'Estat, no són compatibles amb ajudes municipals que alguns ajuntaments han creat, això és important de dir, tindran que triar la que més li convinga, la nostra o la del seu ajuntament, però com són compatibles amb les de l'Estat, intentem que la documentació que tot el món tindrà que presentar a la de l'Estat sigui la mateixa que per a nosaltres, i així no cal que preparen dues coses diferents.
Con tal de poder agilitzar i que l'autònomo estiga més informat i puga triar, perquè en aquest cas haurà de triar, no?, l'ajuda.
Sí, efectivament. A mi m'agradaria que, en comptes de disposar de 57,5 milions, disposar-ne de 575, i les ajudes no serien de 500, serien més grans, i podríem arribar a més gent, però la realitat és la que és. Jo crec que la gent ho entén, això ens ha enxampat a tots en el peu canviat. Estem fent esforços de caràcter legal per a posar en marxa unes ajudes com aquestes. És molt recomplicat, informàtics, per a tindre una plataforma que no se'ns penge, etcètera, etcètera, i és evident que no arribem a tot el món. Per tant, hem tingut que prendre algunes decisions, com per exemple no fer-ho compatible en les municipals, perquè aquell que té la sort de que el seu ajuntament ha pogut generar una ajuda específica, doncs que trie si li va millor la nostra, que agafi la nostra, i que, o si no, que agafi la de l'ajuntament, però no les dues, perquè si no se generaria un greuge comparatiu que ens pareix que en aquest moment, sent que els recursos no són suficients per arribar a tot, teníem que intentar evitar-lo.
Sí, perquè mire, en 57 milions i mig que té vostè, se podrien cobrir alrededor 50.000 autònoms, no?
Aproximadament, això són els números que han fet, no ho sabem, perquè si foren tots de 1.500 serien 38.000, si són, no sabem quina proporció hi haurà de cada, però sí, aproximadament uns 45.000, 55.000, ni se xifres ens movem, creiem.
Enric, vostè sap aproximadament a la Comunitat Valenciana quants autònoms hi han?
Pues vora 300.000. El que no sabem exactament és quants hauran d'acudir a això, perquè molts d'ells, per exemple, són comerços de primera necessitat que sí que han seguit oberts i que molts, afortunadament, no hauran vist descendre els seus ingressos en un 75%, però per això dèiem, segurament no arribarem a tot el món, quasi segur que no arribarem a tot el món.
Si planteja el poder, després d'aquesta ajuda, poder injectar una altra quantitat per a poder pues rescatar aquests autònoms que no han pogut tindre accés? Està contemplada aquesta possibilitat?
Està contemplada. Hem sigut previsors i en la mateixa ordre hem explicat que així en 57,5 milions ampliables, que és la fórmula que ens autoritza l'advocacia i la intervenció general de la Generalitat, per a si després aconseguim fons suplementaris sense tindre que tornar a iniciar tot un procés, poder seguir pagant a la gent que hagi pogut quedar fora. Però això dependrà moltíssim de la capacitat que tinga l'Estat de transferir-nos fons que els que té pendents. Jo vull recordar, per exemple, la setmana passada en la conferència sectorial de treball en la ministra, ens informàvem que no ens donaven els més de 111 milions que teníem per a formació, uns diners que nosaltres pensàvem que en aquest moment podríem, si ens permetien jugar una miqueta, podríem haver destinat una part d'aquests diners a aquestes ajudes, però de moment se'ls han quedat ells i a veure si ens els donen i quan ens els donen per a pagar aquestes. De manera que, en fi, depèn moltíssim de la quantitat, de la capacitat que tinguem d'aconseguir que l'Estat ens faci transferències. Contemplat està. Si hi ha la més mínima possibilitat, s'ampliarà per arribar al màxim possible de persones afectades. Clar.
Pues Enric Clon de Déu, moltíssimes gràcies per haver entrat. Si vostè m'ho permet, seguirem cridant-lo per a que ens mantinga informat i qualsevol modificació puguem apropar als oients i que tinguin la màxima informació possible.
Els ho agraïm moltíssim perquè necessitem això, arribar al màxim possible de persones per a que coneguin els nous drets que estem intentant generar per a entre tots passar una miqueta millor este mal moment.
Pues Enric Non de Déu, secretari autonòmic d'Ocupació i director general del Servef. Molt bon dia i moltes gràcies per haver entrat.
Moltes gràcies a vostès.
La compra en casa gràcies a Carnicerías Flor. No hagas colas y quédate en casa. Con una llamada de teléfono te preparamos tu compra y te la llevamos hasta casa en Castellón y Villarreal. Llama al 964-620595 o pide tu encargo y recógelo en tu tienda más cercana. Disfruta de carne fresca al corte, embutidos frescos y curados. Carnicerías Flor, lo natural sale sano.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Ens queden dos minutets i anem a sentir unes cosetes que vol contar-nos Montse i també Maria.
Maria, estàvem parlant que fa un moment llegíem que Kim Kardashian, una de les Kardashian, diu que ja no vol tindre més fills, en té quatre.
Està fatigada del confinament.
Diu que ja està de prou de la quarantena i que diu que ella volia tindre un mes, però que ja no en tindrà més.
Pues així, ja es queden tranquils. Sí,
sí, clar, és ella, que ja no té prou patates. No d'això. I després, una de les notícies que va fa una setmana per ahí pues, comentant-se aixina és que el Rama, el rei de Tailàndia, Rama 10, pues, se n'anava a los Alpes a fer el seu retiro i quarantena. Però què s'ha dut, Maria?
Les concubines.
Ne 20.
21, no?
20, 20, 20. 20. Però ah, 20. És una més. Una ai! Que si en 20 no té prou.
I com li dien? Com li dien?
Adell, rama 10.
A rama 10 i se n'emporta 20,
sí.
No?
Este és el que l'any passat sí. Va fer a la seva amant, li va ficar un càrrec reial, aixina com la infanta i la reina, l'amant també tenia càrrec.
Pues si té que posar a les 20.
Va sí, estar el dia de la seva proclamació.
Sí, clar, clar.
El van proclamar, entonces van fer i se càrrec. Només per això. I després dir una cosa que també... Que
és, rapideta que Javi.
Sí, que es va que Street Boys este cap de setmana se van reunir i van fer un concert per a tot el món. Mm. Bueno, són notícies.
Que guai.
T'agrada,
sí.
No?
Home, sí. Jo quan era xicoteta s'escoltava a Ixi a les Spice Girls, que era el que es duia.
Uh-huh. Bueno, i nosaltres ens encomiadem demà. A partir de les 12.
Demà tindrem més notícies, aixina.
Clar.
Que mos donem.
Continuarem demà, no?
Per a que connecten.
Montse Muñoz, fins demà.
Fins demà. Bona vesprà.
Maria Ventura, demà ens veiem.
Per supost.
Txelo Climent, demà tornem a parlar.
Fins demà, sí.
I ara continuem només un minutet per a dir adiós. En qui? En Aute. Fins demà a les 12.
Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight.